Ja us deien també a l'inici del programa. Aquesta tarda hi ha una xerrada que els pot interessar molt. I quan diem molt, diem a tots i totes els que tenen una vinculació amb l'esport. Siguin pares, mares, professionals, esportistes mateixos, tots ells. La regidoria d'esports organitza aquesta tarda, a partir de 6:45 de la tarda a l'auditori de l'edifici Miramar, una xerrada sobre violències sexuals al món de l'esport. Una xerrada que estarà impartida per Judit Solanes, que és investigadora predoctoral de diversitat sexual en l'esport a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, a l'INEF, i membre de la xarxa LGTBIQ+, Educació Física i Esport, que posarà sobre la taula, per una banda, el concepte i les formes de les violències sexuals i, per altra banda, eines per la detecció d'aquests casos, orientant sobre perfils de la víctima i de la persona agressora i, sobretot, de quina manera es poden gestionar. Judit Solanes, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia, bona hora. Moltes gràcies.
No sé si tenim una imatge més o menys real de tot plegat a partir d'aquestes informacions tan trasbalsadores que sovint apareixen als mitjans de comunicació, o hi ha d'haver una manera, no sé si dir, més asserenada o més ponderada d'acostar-se a les violències sexuals al món de l'esport?
La realitat és que la realitat en molts clubs esportius i entitats és que és aquesta típica frase, no?, de això a la nostra entitat no passa, no? I clar, això és un problema perquè del que no es parla tampoc es pot ni prevenir ni fer cap acció per erradicar-ho.
No sé si, i aquesta és una frase boníssima per començar, i suposo que la Judit l'ha escoltada en tantíssimes ocasions, es diu que no passa perquè no es vol que passi o perquè es nega que hagi passat?
Aviam, la realitat dels estudis científics que es fan i també dels casos que passen a les entitats esportives és que sí que passa.
D'acord.
I, per exemple, un de cada 5 nens i nenes menors de 18 anys doncs, han patit algun tipus d'agressió sexual a l'esport, ja sigui doncs, a nivell físic, a nivell psicològic, amb abús o sense abús. Mm-hmm. Aleshores, de passar, passa. I hi ha evidències científiques doncs, que també ho corroboren, no? El que passa és que moltes vegades aquests temes són complicats de parlar i, clar, crec que molts clubs o entitats es troben amb la dificultat de... Si, per exemple, fem una junta amb les famílies i comentem que volem fer una xerrada, una formació sobre violències sexuals en l'esport, clar, potser aleshores et pregunten però què passa aquí? Està passant? O sigui, li passa als nostres nens o a les nostres filles?
O sigui que d'alguna manera tothom se sent interpel·lat sobre si hi ha un cert grau de culpabilitat pel fet només que es vulgui fer una xerrada sobre aquest tema.
Clar, com es vol fer una xerrada és perquè potser està passant.
Ja.
Aleshores, les persones tenen una mica de resistència, que és una mica donar-li la volta, no? És com, fem una xerrada, fem formació, perquè això són coses que poden passar i, per tant, ho hem d'intentar doncs, prevenir i fer accions perquè no passi.
Em poso per un moment a l'altre costat. Fins a quin punt, així d'entrada, perquè és excessivament genèrica la pregunta, però segurament ens pot contestar una persona experimentada, per tant, valdrà la pena la resposta. Fins a quin punt els pares i les mares s'han de preocupar molt poc a l'entorn del que veuen, el que escolten, el que els diuen, els casos, evidentment, absolutament fonamentats i provats... Fins a quin punt hi ha d'haver una preocupació ja latent aquí?
Aviam, està clar que l'esport és un àmbit socialitzador i que en molts casos, nens i nenes, adolescents, inclús persones adultes, passen moltes vegades més hores en els espais esportius, amb entrenadors, entrenadores, companys, companyes, o inclús al pavelló, o als tornejos, als partits, que no pas a altres àmbits. Aleshores, és un espai molt important, no només socialitzador, sinó també a nivell esportiu, a nivell de fer amistats, a nivell de relacionar-se, no només amb persones de la seva mateixa edat, sinó també amb persones més grans. Aleshores, en aquest sentit, tampoc fa falta obsessionar-se, però s'ha de ser conscient que és un espai molt important en el qual els nens i nenes hi estan moltes hores i poden passar aquest tipus de coses. I, per tant, és millor parlar-ne, és millor posar mesures de prevenció, pues, perquè no passin i perquè siguin espais el més sans possibles per totes les persones.
Em poso de nou a l'altre costat i faig servir una frase també tan tòpica com complexa de gestionar. Aquells que diuen, bé, això ha passat sempre. Sí. És veritat que ha passat sempre? O probablement ha passat sempre?
Sí, aviam, ja et comento, no? Amb el tema dels estudis científics, sí que això ha passat i ve passant des de fa molts anys i molt temps, no? Inclús, potser fa 10, 15 o més anys, passava de formes que s'havia normalitzat, no?
D'acord.
Normal, doncs, que el teu entrenador o entrenadora adquiri d'una manera desgiversada, no? Potser és normal que es pateixi, doncs, algun tipus d'abús psicològic per part de companys, companyes, o que es pugui fer bullying, o que, repeteixo, doncs, que passin accions d'abús sexual o psicològic, no? Què passa? Que abans, com estava més normalitzat, i no hi havia tantes mesures, ni tampoc hi havia tants estudis, no es parlava del tema i era com normal.
D'acord.
No?
Els estudis assenyalen que passa més, ho fem així amb un criteri molt general, a l'àmbit de l'esport femení que no masculí?
Realment no. O sigui, realment el perfil de... Bueno, segons els estudis,
sí.
Tant pot ser un home com una dona. Vale. El que sí que és cert i és bastant interessant és que la majoria, o sigui, més nens que nenes pateixen abusos sexuals.
Més nens que nenes?
Sí, potser hi ha un 15% més de nens que pateixen doncs abusos sexuals que nenes, no? I això és algo també que s'ha de tenir en compte, no? Pues perquè potser tradicionalment es pot pensar sense un coneixement profund que les noies són les que més ho pateixen, però realment pel que mostren les dades no és així.
Les dades també demostren que molts nens, nenes que puguin patir assetjament de qualsevol mena, des de, com ens comentava la mateixa Judit, des d'una manera de relacionar-se o de dir les coses per part del seu entrenador, fins, òbviament, a tocaments, no ho manifesten en el seu àmbit familiar o no ho manifesten enlloc?
Clar, un altre... A veure, hi ha molt de tabú, evidentment, amb aquest tema, no? El tema de les violències hi ha molt de tabú i hi ha... Bueno, en general, jo crec que a les cases no és un tema que es parli amb una mica de naturalitat, vale? També, d'altra banda, és cert que normalment les persones que són agressores solen ser persones de molta confiança, és a dir, del cercle de confiança de nens i nenes, és a dir, no és una persona externa al club, no és una persona externa a la família, sinó que hi ha moltes vegades que és mateixment un company o companya, un entrenador o entrenadora, una persona de la junta o inclús un membre de la família.
És a dir, una persona que ha sabut crear un cercle de confiança.
Correcte.
Com per poder, d'alguna manera, acostar-s'hi d'una forma molt familiar al nen o la nena, d'acord?
Correcte.
I, per tant, pels pares ha de ser, haig d'entendre, o per l'entorn, ha de ser bastant més difícil arribar, ja no dic a creure en el testimoni del nen o la nena, sinó a pensar que aquella persona amb la qual hi ha una relació absolutament de confiança i de companyonia pugui ser l'agressor o el responsable d'allò que està explicant el nen o la nena, no?
Exacte, i moltes vegades, sí, és així, eh? La persona agressora normalment doncs, és una persona que selecciona, que coneix, que sap doncs, quins horaris té, què fa, o sigui, que primer guanya la seva confiança, després s'apropa i després doncs passa, no? L'agressió o l'abús. Un altre problema és el tema també de que hi ha molts casos que no es denuncien i realment perquè arribi a ser una condemna ferma són molts pocs casos.
D'acord. I ja no parlem, suposo, de tot el temps que pot passar i de tota la tensió que es pot generar i de tot el trauma que es pot viure des del dia en què un manifesta que determinada persona l'ha assetjat fins que hi hagi una resolució judicial o la que sigui respecte a aquesta persona, no?
Clar, exactament. És a dir, per això hi ha molts casos que inclús hi ha casos que passen actualment, doncs que potser la persona o inclús la família doncs no vol denunciar-ho, doncs perquè el procés és molt complicat, psicològicament és intens i potser doncs hi ha persones que no volen passar per aquest procés, no? Per molts motius. Aleshores, al final hi ha un... O sigui, d'inscripció al registre central de delinqüents sexuals, uh-huh, hi ha un 0,01 del total de la població espanyola. És a dir, des dels delictes comesos a la condemna ferma és pràcticament... és molt, molt poc.
És clar. A partir també de tot el que comentem, no sé si ho exagero molt ara, aquells que puguin pensar que és clar, que a la vida poden passar moltes coses que no tenen solució, i al final es fa valer aquella frase de Nietzsche d'allò que no et mata et fa més fort.
Bueno, aquesta és una perspectiva una mica...
equivocada.
Bueno, jo crec que igual... A veure, sempre tot s'ha de posar en context, no? És a dir, sempre hi ha frases i dites que potser en un altre context ens poden inclús, no sé, ser positives. Uh-huh. En aquest cas específic, no, perquè... I per això mateix doncs, el Consell Català de l'Esport i el govern de Catalunya doncs estem esperant que surti el protocol i cada vegada s'està fent més palesa amb les violències sexuals en l'esport, perquè clubs i entitats han de posar un remei. I no vol dir que passi a una entitat.
Sí.
Però s'ha de saber com passa, s'ha de prevenir i s'han de posar mesures perquè si passa, saber què podem fer. Mm-hmm.
Suposo una dialèctica que deuen viure moltes entitats, uh-huh, i que ens portaria una altra cohesió d'aquelles de frase feta. Sí. Una mala persona pot ser un bon professional?
Clar, aquesta és una altra frase, no? Interessant. Uh-huh. Segons, a veure, si parlem de violències sexuals, també és interessant perquè hi ha casos a nivell internacional, com per exemple el cas de Larry Nassar, que va ser doncs, el fisioterapeuta de l'equip de gimnàstica de US, sí, dels Estats Units, doncs, que va estar abusant, no sé si...
Continuadament, sí, un cas veritablement esfereïdor.
Amb moltíssimes, i més de 140, uh-huh, no, esportistes.
Sí.
Va fer passar a nivell de l'èlit, però també, bueno, aquesta tarda mostraré un vídeo, no, de és un vídeo que està molt ben fet, que és d'una noia que bueno, que clar, l'entrenador en aquest cas, que era un entrenador, podia ser una entrenadora,
sí,
és una persona molt reconeguda, és una persona que porta molts anys a l'entitat, que s'ha guanyat la confiança de totes les persones, que aquesta persona, pues, com pot ser, no? Que és impossible que aquesta persona faci això. Uh-huh. I moltes vegades el que passa o pot passar a entitats, clubs o organitzacions és que altres persones sàpiguen què està passant i que no facin res al respecte.
Exacte. I partint d'aquesta responsabilitat que ara apel·lava la Judit Solanes, haig d'entendre o seria bo o seria... Sí, seria bo que els clubs es plantegessin una tolerància zero?
Sí, per suposat.
Sí. És a dir, jo puc tenir un molt bon professional, un molt bon entrenador, una persona que aconsegueix que l'equip arribi a les seves millors cotes, però que hi hagi darrere les bambalines una cara B que no podem permetre de cap manera i que, per tant, els resultats no són la prioritat, són les persones la prioritat?
Totalment.
Totalment, eh?
Clar, a veure, aquesta és la meva perspectiva, totalment. Mm-hmm. Vull dir...
Això passa, Judit?
Sí,
eh?
Passa, i ens hem trobat, o sigui, hi ha hagut algun cas que una entitat doncs, bueno, s'ha trobat en un cas, ha fet fora aquesta persona de l'entitat,
sí,
no ha arribat a posar denúncia, perquè repetim, el procés és molt llarg, psicològicament és intens, a nivell de paperassa, a nivell de temps, doncs potser no han volgut fer aquest pas, i aquesta persona ha anat a una altra entitat. Mm. Aleshores, clar, també és una mica pensar, no?, quin és el model esportiu que volem que els nostres nens i nenes o adolescents estiguin, no? És a dir, si ens importa només els resultats i la competició, bueno, és una forma de veure l'esport i la vida, no? Que, que segurament pues, jo discrepo molt, no? d'aquesta forma de veure-ho. Jo crec que l'esport són valors i els resultats van després sempre. El més important són les persones. L'esport són persones. Per tant, s'ha de cuidar.
Dues qüestions finals, perquè evidentment aquesta tarda només els hem apuntat quatre fils argumentals que aquesta tarda, òbviament, Judit Solanes desenvoluparà en aquesta conferència a 6:45 a l'Auditori del Miramar. Això no té edat? Això pot succeir als 10 anys, als 15, als 20, als 25, als 30? Encara que un cregui que des d'un punt de vista de la maduresa personal ja està en una situació en què difícilment li passaran aquestes coses, poden passar aquestes coses?
Sí, per suposat que poden passar. El que sí que és veritat és que, doncs, evidentment, a veure, i no es pot generalitzar, no? A vegades generalitzem i potser caiem en errors, però sí que és veritat que en general doncs no és la mateixa capacitat de maduresa, no? o de reconèixer una situació que pot tenir doncs, un nen o nena de 10 anys o de 7 anys que una persona doncs, que potser té, no sé, 35.
Sí? I que, òbviament...
Clar, que pot passar i passa. Sí? Però bueno... s'han de posar, o sigui, s'ha de conscienciar, s'ha de prevenir i aquests temes s'han de parlar als clubs i les entitats esportives, definitivament.
I una qüestió final per tots aquells i aquelles, siguin esportistes, siguin pares, siguin educadors, que aquesta tarda vagin a la xerrada de 6:45 a l'Auditori Miramar, com es planteja aquesta xerrada?
Bueno, pues amb aquesta xerrada veurem, bueno, serà una... Farem una presentació d'uns 50 minuts en els quals doncs, parlarem de violències, quins són els mites, què sabem, quines són les premisses, quina és la normativa que s'aplica, com podem prevenir les violències, com la podem detectar i després com podem intervenir enfront les violències sexuals. Serà molt interessant doncs, perquè segurament molts clubs d'entitat igual s'han trobat en casos o igual tenen molts dubtes sobre què fer, sobre què no fer. També serà un espai de debat i discussió, no? Perquè moltes vegades una de les coses més importants dels clubs i entitats esportives és saber de quin punt de partida parteixen, no? És a dir, no podem implementar un protocol contra les violències sexuals si prèviament a la Junta, per exemple, no s'ha fet una reunió oberta, honesta, on s'ha posat sobre la taula des de quin punt de partida partim, què pensem i com veiem aquest tema i com el volem afrontar. I això és molt important, no? I potser doncs anirem des de l'inici fins al final una mica donant voltes, no? Sobre aquest tema i les violències.
I amb aquesta serenor i aquesta ponderació que hem pogut escoltar de la mà de Judit Solanes, perquè són aquests assumptes, quan parlem de la vulnerabilitat de les persones i sobretot d'aquests casos, molt sovint de dins nostre generen els més baixos instints, per dir-ho d'alguna forma, a l'hora de resoldre-ho, i evidentment cal resoldre això o cal reconduir-ho de maneres i amb eines de gestió que s'allunyin bastant de la part emocional que en genera tots plegats les situacions d'aquest tipus. Judit Solanes, investigadora predoctoral de diversitat sexual en l'esport a l'INEF. Gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer i ens veiem a la tarda als Sitges.
Gràcies de nou, adeu-siau.
Gracias, adiós.